d'iniciativa privada de tot l'estat, no? Que fins va arribar a tenir 18.000 euros de premi.
I en Cultura hem arribat a les 10 i 4 minuts. Que passeu un molt bon cap de setmana.
Més informació a ib3notícies.com.
Un anys amb tu.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Són dies d'obrir llibres, de celebrar la lletra i la rosa, dies per trobar-nos al carrer i per retrobar-nos en la literatura. En un documental del que parlarem la setmana que ve i que du per títol 100 libros juntas, una de les protagonistes de la història diu alguna cosa com quan arriba la soledat, quan estàs tota sola, un llibre sempre te fa companyia. No necessitem palaus si tenim un llibre. I mos preparam a més per compartir conversa entre els cracs. I no, no vos faig la pilota, Pere Xema Mar, no.
Del llibre al món sols hi ha una passa que ja no ens costa res a fer. Tornaré al full des del carrer perquè no vull somiar massa, no. Del llibre al món sols hi ha una passa costa res a fer. I tornaré al full des del carrer perquè no vull somiar massa, no.
Aquí ens teniu una nova conversa polisèmica amb tres grans conversadors i ja que està aquí cantant un grup eivissenc, jo crec que podem començar saludant a Mar Fèlix. Com estàs? Benvinguda.
Moltes gràcies. Estic molt bé i molt contenta d'estar aquí. Gràcies.
Molt bé. I a més, primaverals tots. Xema González de Lozoyo, com estàs? Benvingut.
Molt bé i molt contenta de compartir conversa amb vosaltres.
I nosaltres de tenir-vos com en Pere Suau. Com estàs? Benvingut.
Molt. Moltes gràcies, molt bé, molt bé. Sempre és un plaer venir i conversar una estona amb vosaltres, la veritat.
I a més, vaja paraula per començar, que vos he regalat, perquè vos ho cregueu, no? Pens en la paraula i ens vas conversar des de divendres, eh? Llibre. Me permeteu que comencem amb en Pere? Pere, llibre.
No sé, és a dir, crec que una conversa anterior vàrem parlar de quin era el millor invent del món, sí. I no sé si vàrem parlar de la bicicleta, de les cerveses i del llibre. Per mi, el llibre, i ho dic de veres, és un dels grans invents de la humanitat. És a dir, si pensam allò que t'aporta i amb allò que és, la veritat és que és una cosa meravellosa. Un llibre és un món, o són molt de mons, i per tant jo crec realment que és probablement el millor invent que ha fet mai l'home, és a dir, i quan és un llibre de butxaca que el pot dur per tot encara
més. I quan l'escrius tu, què passa?
Mira, quan l'escrius tu és molt guapo el procés de veure com una cosa que has escrit en solitari, a casa, que quan t'arriba a tenir aquella forma i tocar el paper, és a dir, no és sensació guapa, és a dir, el paper és molt agraït, i pots fer notacions i pots deixar marques, és a dir, a mi m'agrada fins i tot deixar coses dins el llibre, és a dir, una fulla, un trosset de fono i marí, perquè a lo millor al cap d'un temps retornes i allò te fa recordar un altre moment. Per tant, el llibre, meravellós. Un invent meravellós.
Invent meravellós, Marc.
Que guai, com m'agrada escoltar en Pere. Pues, jo també vull escriure un llibre algun dia. O sigui, estic inspirada de què s'ha de sentir, no?, quan acabes, perquè m'apareix un procés molt, molt difícil, realment, no? Però la paraula lliure, per mi... Té...
Llibre.
No, llibre,
que segurament mos dona molta llibertat,
sí,
un llibre.
Sí. estava pensant en l'etimologia que sempre porta aquí, l'etimologia que ve de liber, que és l'escorça de l'arbre, no? I com ha evolucionat des d'un objecte material, no?, que serveix per apujar-te per escriure, després un document, i després quan parlem de llibres, jo crec que parlem més del contingut, de la narrativa, no? I en la narrativa, doncs, jo crec que allí ja me puc perdre un poc, no? Cadascú tenim la nostra narrativa vital i és interessant que l'anem actualitzant doncs, sovint.
Molt bé, Xema, llibre.
Bàsicament això, el llibre, crec que és l'invent, el gran invent de la humanitat. Insuperable, absolutament. Com sabeu, jo faria aquestes combinacions amb bicicletes
i cerveses, no?
Però xerrant d'un objecte, o sigui, el llibre com a objecte, no? Com a idea, és insuperable. Vull dir, no hi ha ni tecnologies ni invents que superin aquest format. No se pot entendre, jo no puc entendre la vida sense llibres, o sigui, és algo fonamental al nivell de menjar. Vull dir, llegir per mi és fonamental. I no llegir qualsevol cosa o de qualsevol manera, sinó, com bé diu en Pere, aquest format, i deixar coses dins per trobar-les després. No sé, normalment fotografies, bitllets de transport, poden ser trens, avions, vaixells... Normalment, quan disfruto més de llegir i d'endinsar-me en els llibres, és justament viatjant. A casa, curiosament, la lectura és més fragmentària i m'agrada molt llegir en moviment. O sigui, un tren, un bus... no sé, trobo que és el gran invent de la humanitat. Sense llibres el món no té cap sentit.
I sí que m'agrada molt també desacralitzar una mica la idea de la lectura. Això que tu deies, per exemple, amb un amic parlant molt d'espipallar llibres. És a dir, a vegades no fa falta llegir-te un llibre sense per gaudir-lo, no? És a dir, hi ha fragments que són extraordinaris i crec que el que s'ha de fer és anar a llibres, és fer que ells sonin. En Umberto Eco, ara tu que deies això de que no entenc sa vida sense llibres, deia una frase que a mi m'encanta, deia: una persona que no ha llegit quan té 70 anys, té 70 anys. Una persona que ha llegit molt, quan té 70 anys en té 5.000. I dius, ostres... És a dir, haver viscut 5.000 anys te dona una experiència de vida i és qui no ha viscut la seva vida, ja ha estat seus 70 anys, que no està malament, però vull dir que jo crec que eixample mirades, eixample horitzons i és un autèntic regal.
I celebrau Sant Jordi com es dia del llibre i de la rosa o no?
Jo el celebrava més quan estava a Barcelona. Vaig estar 2 anys i allà era espectacular.
Jo us l'he un poc testimonialment, sobretot perquè tinc amics que tenen llibreries o editorials, bueno, estem un poc dins d'aquest món, però intent que Sant Jordi sigui quasi cada dia. O sigui, celeb molt la lectura, comparteix moltes lectures i molts llibres de diferents nivells, perquè, clar, una cosa és la lectura com per plaer, i després està la lectura més tècnica o més formativa, que per mi va sempre acompanyada, vull dir, amb molt d'assaig i molta tesi i molt de paper i moltes coses d'aquestes, i al mateix temps molta poesia i potser menys narrativa que altres coses. Però sí, és una constant, vull dir, regalar o rebre llibres és una constant diària.
I és llibre electrònic, no matat, és llibre de paper. En Marc Fèlix, perquè no la veus, però ha dut tres superllibres.
El quart no l'he trobat.
No, que si les haguessis duit en digital, clar, no pesarien tant, però no tindrien el mateix bon rotllo, no?
Ho he intentat, I a vegades ho he aconseguit, però no disfruto igual. No, la veritat que no.
Me has dit aquests per recomanar, perquè les has triat?
Senzillament perquè, o sigui, me'n recordo els que acabo de llegir. De fet, aquest encara l'estic llegint. Crec que l'acabaré avui.
Quin és, obra?
Dispara, jo ja estic muerto. Perquè estic aprenent molt amb aquest llibre i estic patint molt.
D'Ana Julia Navarro.
Sí, d'Ana Julia Navarro. La veritat és que som molt sensible al patiment generalitzat i aquest llibre m'està destrossant, però també m'està agradant molt. Vols que te digui els altres?
Clar.
Hi ha un altre que no he portat perquè no l'he trobat, que és La sospecha de Sofia, que és el que m'acab de llegir. He disfrutat molt, també. D'anar, ostres, no me'n record, Paloma Sánchez. I aquest el vaig llegir aquest estiu, que és El ruiseñor. M'he portat en anglès, però me l'he llegit en anglès. I també ho vaig disfrutar molt. O sigui, els tres darrers és el que estan vivint en mi. I he portat un quart que ja no és narrativa ni poesia. És, sí, un llibre per aprendre. És un llibre de creixement, si vols, no? Però mira, faig el que feies tu, Araceli. Vaig... O sigui, no vaig posar la data que estava... Sí, la vaig posar, 2012.
Sí.
Ho vaig llegir en el 2012 i ara l'he tornat a llegir. I he trobat molt més significat. O sigui, això m'agrada molt. Hi ha certs llibres que els he de tornar a llegir, no? I aquest llibre sí que el vull recomanar. Es diu Comunicació no violenta, de Robert Marshall. I és una espècie de guia per abordar conversacions difícils. El de menys és la guia. La idea és aquesta idea de que el nostre estil de comunicació no és molt compassiu. no està, no, o sigui, estan comparant, estan jutjant, estan exigint, i és revisar la manera de comunicar-nos per tornar-nos una mica més empàtics i més compassius. Me pareix molt interessant per tothom.
Que bé, jo us havia demanat, duis algun llibre per recomanar als oients? Marc Fèlix n'ha duit tres, i en Xema què recomanaria? O això és complicat?
És molt complicat.
Ja.
Vull dir que no seran, potser no seran, diguéssim, recomanacions definitives, no? Segurament demà o demà passat pot ser una altra. Me costa molt, sobretot això, sintetitzar, no? En dos o tres lectures, perquè ja són mons molt diferents. Una cosa, jo què sé, llegir filosofia o llegir poesia, són mons molt, molt antagònics, i me costaria triar. De fet, per viatjar, jo també faig servir llibre físic, poques vegades faig servir lectura electrònica, i seleccionar els llibres per viatges llargs me costa molt. Sobretot quan vas a països que saps que no trobaràs literatura en el teu idioma o els teus idiomes que has de seleccionar, me costa molt. Però podria xerrar dels llibres potser que més m'han marcat, i estic molt d'acord amb això que comenta na Mar, que per mi més important que la lectura és la relectura. O sigui, més que una primera lectura, el que m'agrada, el que disfrut i el que me deixa més empenta és tornar en el llibre. I si pot ser anys, molt de temps després, millor. Uh-huh. Per exemple, en aquest sentit, un que no puc evitar, perquè per mi va ser una obertura al seu moment de nin, de Libes, El Camino de Delibes, per mi va ser molt, un llibre molt, molt, molt important. Rimbaud, Una temporada en l'infierno, aquest és fonamental, imprescindible. I probablement la Bíblia, crec que també és una lectura que també ha de ser, a la que s'ha de, és un llibre al que s'ha de tornar sovint. I un quart podria ser la traducció que ha fet en Pere, la traducció adaptació dels poetes de Hafez, de Shiraz. Sí, perquè m'està, no només m'està agradant molt el seu punt de vista, que és una cosa que hem comentat i jo en privat, m'està agradant molt com ha fet seu el text. És que, a més, està coincidint la lectura i l'aprofundiment en la lectura d'en Hafez amb tot el context que tenim polític amb l'Iran, amb la guerra. Llavors, aquesta combinació,
i que tu que naixes ves país, també.
Estic molt vinculat a Iran de fa molts anys. Llavors, tot plegat me fa que aquest llibre s'hagi convertit els últims mesos en una referència constant.
Pere.
Moltes gràcies, no ha res compte ni bons amics, ja han sortit, ja farem una cerveseta.
No, però saps que és vera, no és.
És a dir, més enllà de la feina que hagi pogut fer, és que és un gran poeta, és que Hafez és un poeta extraordinari, i té una cosa que a mi m'ha sorprès des del primer moment que el vaig conèixer, que és que té una aura de cosa temporal. És a dir, que a mi no me sembla, de vegades jo llegir poetes del segle XIV i notes aquesta distància temporal, i en canvi amb ell a mi me sembla que és molt proper. Gràcies perquè t'hagi agradat, i espero que pugui arribar més lectors. I és vera que és un gran poeta, i crec que en aquests moments en què tenim aquesta dicotomia entre Occident i Orient, és a dir, tirar ponts cap a Iran i cap a Pèrsia, és també una bona recomanació. No perquè hagi fet jo la traducció, però perquè crec que és un poeta realment important.
Clar, però per mi també està sent molt revelador i molt interessant, i ho disfruto molt, llegir-ho en català. O sigui, no havia tingut mai una lectura d'aquests tipus de textos, que sí, és poesia, però al mateix temps té un component místic molt fort, molt important. I aquesta combinació, a més, amb el context que tenim, tot plegat fa que no pugui sortir d'allà, o que l'impacte de la lectura sigui més profund que altres vegades.
Pues estic molt content. D'això se tracta.
I encara no ho podem escoltar, perquè encara no s'ha presentat oficialment, però en Pere Suau, que escriu poesia i publica poesia, també té un bon amic, que és en Pau de Bon, que te canta aquesta poesia. Ja és un espectacle que vàreu presentar fa un parell d'anyets, però ara se materialitza en un disc, i que posin música a la teva lletra i en el teu llibre també ha de ser emocionant, no?
Molt emocionant. Jo ho dic en els recitals que fèiem, és un plaer i és una sort, no? Perquè jo sempre dic que una cosa és la lectura d'un poema en silenci que a teva, una altra cosa és quan tu fins i tot el llegeixes en veu alta, una altra cosa és quan algú el te recita i més o manco el recita bé, després si està recitat en música o si està cantat. És a dir, és com una escala d'intensitat, no? I, evidentment, quan tens un pianista com en Toni Bujosa, que ha posat música original, i tens un cantant com en Pau de Bon, que el canta, els poemes s'enlairen. S'enlairen no perquè els hagi escrit jo, sinó perquè ells dos fan que s'enlairin. I és un ple, i és un, no sé, una sort que jo tenc, i convid precisament aquest cap de setmana, diumenge, a les 7 Andratx, feim un recital, per dir, si encara hi ha entrades.
No,
són
ja,
gratuïtes,
bé,
són gratuïtes.
Que bé. Te queda recomanar-nos algun llibre? Han xerrat dels teus, però no pots recomanar algun?
Sí, molt ràpidament, recomano un llibre que he llegit fa poc, de Theodor Kallifatides, que és un autor que m'agrada molt perquè crec que uneix quotidianitat i profunditat d'una manera que jo poques vegades havia trobat. És capaç d'escriure d'una manera molt simple i de tractar temes molt quotidians, però donant-li una profunditat. I té un llibre que se diu Mares i fills, que és, ell viu a crec que a Noruega i té sa mare a Grècia, i va veure-la ja i a passar un dies amb ella, i sa relació que s'estableix entre mare i fill la trob realment molt commovedora. I un altre, un llibre de poesia que s'ha publicat fa poc, de Seamus Heaney, un poeta irlandès, en traducció de Marcel Riera, que també són 100 poemes, també és una molt bona manera d'atracar-se en aquest poeta irlandès, i també la recomano perquè crec que és una poesia també que impacta molt i que és molt, molt commovedora, perquè parla de moltes coses d'Irlanda, i és una poesia que crec que pot arribar en el lector i els pot agradar.
Llibre, és que clar, llibre podríem estar tot el temps xerrant de llibres de mar. Sí. Tu poses cara de... Jo ho he notat tot.
No, al revés, poses cara de... Vull un llistat. Sí. No, no, que interessant. Sí.
Molt bé, idò. Llibre és la primera paraula. Sabíem que donaria molt de joc. Anem a la segona.
En el palacio de las flores había flores de todos colores que daban basado el vaso. Hace mucho que no paso por ahí. Cerca del garaje, cerca de la estación Retiro y de la calle Florida y de la plaza San Martín. Qué florido es el palacio de las flores, que yo lo veía desde afuera, porque por entonces yo era un pendejo que vivía con mi viejo. Entonces la alegría no es una cosa nueva, todo el tiempo por pasado fue peor.
Històries que mos conten des de la música, com aquest El Palacio de las Flores, d'Andrés Calamaro, que després es tornarem a sentir a Calamaro amb un ídol dels argentins. A veure si sabeu per on vaig. Però la paraula d'ara és Palau, i vos deman que vos ve en el cap tot d'una Mar Fèlix Palau.
Vinga, deixa'm parlar de l'etimologia, ja que l'he buscat. Ve del llatí palatium, i fa referència a un turó, a un turó concret que hi havia a Roma, bueno, que hi ha a Roma, i d'aquí se va evolucionar a que era la residència de l'emperador, i després Palau és una residència de reis o de nobles, o després un edifici institucional. O sigui que és curiós, no?, perquè en realitat és d'un topònim, se passa a una generalitat, no? I m'he fixat, o sigui, m'ha cridat l'atenció el símbol de poder. No? És un palau, sempre és gros, sempre està elevat, és com... I li vull donar un matís de símbol de poder intern, i no de jo més que tu, perquè això no m'agrada molt, no? Però la idea de, bueno, a vegades tenim que connectar amb el nostre poder interior, no? I aquests símbols a vegades poden ajudar-nos. Sí, aquesta és la idea en la que me vull quedar.
I del palau, Xema, palau.
Jo, si som sincer, lo primer que me ven al cap són els quaderns, aquells, els quaderns Palau, igual nosaltres que tenim una edat, no se'n recordem, no?, que eren per fer cal·ligrafia. Mm. Sí, sóc sincer, lo primer que me ven al cap és Palau, cal·ligrafia. Però, clar, entrant un poc a la qüestió, mai he tingut cap mena d'interès pels palaus. De cap tipus. Vull dir, viatjant pel món i visitant jocs, m'obsessionen els jocs, m'agraden molt. Els espais físics, de fet, m'obsessionen. Però això que, no sé, arribes a Estambul i te xerren del palau de Top Capi, o arribes a Isfahan i te xerren del palau de... No tinc cap mena d'interès, no sé per què. En Pere ho sabrà millor que jo, però jo crec que en italià palau vol dir edifici, no? Sí, en italià sí, crec que no té aquesta connotació de casa poderosa, i crec que igual això té més sentit, no? el que comentava Namar, no? L'etimologia ve d'un topònim com a vivenda, però en realitat és una vivenda que ha de destacar per sobre de les demás.
Sí, és una vivenda de rei, de noble, de senyor ric, no? Aquí però també en les ciutats com Palma hi ha palaus, que no són castells, no? No són grans palaus, però clar, tens
hi ha una necessitat de mostrar.
De mostrar, sí.
I m'interessa, que ho hem comentat diverses vegades, molt sovint, m'interessa molt més, per exemple, l'arquitectura islàmica, la Medina com a model de ciutat, on tu no saps des de fora qui és poderós i qui no és poderós, quin és un palau, quina és una casa humil. No ho saps. Perquè crec que moltes vegades, quan has de demostrar les coses, és que igual no és tant. I hi ha molts tipus de palaus que van més enllà dels evidents. Jo crec, per exemple, un teatre és un palau.
Palau de la música.
Palau de la música a Barcelona, no? Un museu no deixa de ser un palau, també. No sé, aquestes grans institucions, a mi, sincerament, no m'agraden gaire.
A veure, Pere, palau...
S'han dit moltes coses aquí, molt interessants, però sí que és vera que jo en la paraula palau hi tinc una certa relació, perquè el meu segon llinatge, palau, és una deformació de palau, és a dir, realment és el llinatge català és palau, hi ha un poeta molt famós que és Josep Palau i Fabra, sí. I se conec que el meu llinatge s'ha d'haver deformat i de palau va passar a palau, per tant tinc aquesta relació amb la paraula, però estic molt d'acord amb això que diu en Xema, que és palau, sempre és aquesta ostentació, no? I aquí hi ha una anècdota famosa que crec que és verídica, que és que en Joan Marc va voler entrar en el Círculo Mallorquín i li van dir que no, i va dir jo vos faré un palau més ostentós de vora, no? I va fer el Palau Marc, no? I dir, sempre té aquesta idea d'ostentació. I aposta, jo també som com tu, que m'agrada més visitar, per exemple, edificis religiosos. És a dir, perquè tenen una altra connotació. És a dir, no hi ha aquesta ostentació, tot és com a més autèntic, més pur. En canvi, el palau de vegades te sobrepassen de voler ensenyar i de voler ostentar, i moltes vegades deixes d'anar-hi, però normalment també és veritat que són edificis sempre vells, però sí que té aquest valor una mica ostentós, no? El palau de dir, aquí estic jo, aquesta és la meva força, no? En canvi, els edificis religiosos tenen una altra ànima, no? És a dir, a vegades dins d'una ermita petita romànica, hi trobes una puresa que no trobaràs dins segon quin palau. M'assembla.
No, totalment, totalment. No sé si voleu afegir alguna cosa més o canviem de paraula. Idò, vinga, fem una mini pausa i continuem. Canviarem de paraula.
IB3 Ràdios. Música.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670-56-88-81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón, es un guerrero. Y se le ven las alas heridas, es la Biblia junto al calefón. Y el guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. No me importa en qué lío se meta Maradona, es mi amigo y es una gran persona. El 10 en el alma guardo la camiseta de Boca que me regaló alguna vez. Armando, te estamos esperando que vuelvas, siempre te vamos a querer, por las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también.
Vale, y jo que he estat a Nàpols i que Maradona és un déu, vaig pensar, però per què li perdonen tot? Com canten Calamaro, te lo perdonamos todo, diu. I perquè va tornar com a alegria de viure en els napolitans quan va arribar a Nàpols. I aquests napolitans, que són els italians del sud, despreciats pels del nord i poc amb poc d'obvés per fer coses, tenien un ídol. I els hi deien a els altres, que en Maradona el tenim nosaltres, m'ha pareixer fantàstic, li perdonaven tot. I ara que torna a sentir aquesta lletra, ho he relacionat. No vos vull condicionar, però pilota, Xema, que te venes cap.
Bueno, ara ja és que després de, després de relacionar...
No vos vull condicionar ara.
Clar, sí. Nàpols, Maradona, Calamaro, clar, està tot allà. A mi, bueno, me ve en el cap, inevitablement, això, no? És futbol, per suposat, i aquesta idea de futbolista... Bé, com en Maradona, que ja no són així, no? O sigui, els futbolistes han tornat com estrelles mainstream, no? Se prenen molt en sèrio a si mateixos, quan en realitat més val dir que no opinessin en públic, perquè puja el pa cada vegada que opinen. Però clar, Maradona tenia altra cosa, no? Me recorda, per exemple, hi ha un mític al Brasil que és en Garrincha. A Brasil, per exemple, això, estan els de Pelé o els de Garrincha, i són dues figures antagòniques, no? Pelé era un masclista i un tipus bastant així, i Garrincha era lo contrari. Pràcticament sortia fumant cigarrets allà a jugar al futbol, un poc com Maradona, no? Gent que li donava igual tot, i sobretot amb una posició política molt forta, que jo crec que per aquí va també aquesta idea de quasi venerar en el Maradona. Vull dir, és un tio que, tot i tornar milionari i molt poderós i molt famós, no va canviar en absolut res, mai. Va continuar sempre molt conscient de la seva classe, vull dir, classe treballadora, molt amic d'en Fidel Castro, en els pitjors moments de popularitat d'en Fidel, se va posicionar en contra de la FIFA moltes vegades. Jo no sé, no puc evitar comparar aquestes imatges que mos han mostrat fa no tant, fa un parell de setmanes, de, com se deia, que és del Barça, de Messi, allà fent-se una foto somrient amb Donald Trump, no? Clar, si això és el futbolista d'avui en dia... Maradona forever, o sigui, estic amb Carvalho. Maradona.
A tu també li perdones tot perquè vaya tela.
Absolutament tot, perdona.
Vaya tela. A veure, Marc Fèlix, pilota.
Jo no vull parlar de futbol perquè
No, és que és polisèmic, això.
Sí, exacte, m'agrada el matís de carisma de Maradona, això sí, però de futbol no puc parlar. Jo és que avui he dinat pilotes.
Ah. Que bones, que diria Montero.
Exacte. I quan he vist les paraules dic, és que, mira... Carisma, Miquel Montaner. O sigui, autenticitat...
Montoro, Miquel Montoro, perdó. Sí, sí.
Autenticitat total. I me pareix, a més de la terra, no sé, volia fer-li com un homenatge, perquè jo crec que a tots ens ha arrencat un somriure.
Les pilotes les has fet tu, les has comprat?
No, les he fet jo, però estan fetes a casa, el que no les he fet jo, no vull mentir.
Estaven boníssimes, que diria Montoro.
Boníssimes, que són de bones.
Que són de bones. A més, ho diu amb aquella naturalitat. Sí. Pere, pilota...
Mira, si parlaven d'aquest llibre, és probablement un dels invents més perfectes. Jo crec que la pilota és un dels invents, és a dir, infància i una pilota, ja està. És a dir, no hem de mestrar res més, la felicitat absoluta, no? Un nen darrere una pilota, un carrer... I en Maradona jo crec que connecta amb això, no? Connecta amb aquesta infància, en sortir... I jo, Maradona, clar, una persona que fica un gol en sa mà a una semifinal amb el perill que era contra Anglaterra, sí. I van i li diuen...
La mano de Dios.
I contesta, és que fue la mano de Dios. I clar, dius, home, ja està, ja me t'he guanyant, no? És a dir...
Recorda que estava molt a prop, o molt a prop en els temps, de tot el conflicte de les Malvines amb Anglaterra. Vull dir que
era
molt més enllà del futbol. O sigui,
allà, tu ara que has estat a Nàpols, hi ha una pel·lícula guapíssima d'en Sorrentino, sí. Que diu La mano de Dios, sí. Perquè ell, en certa manera, salva sa vida perquè vol anar a veure en Maradona i el soci del Nàpols i els seus pares tenen una casa allunyada de Nàpols i ell decideix anar a veure Maradona i els pares moren perquè hi ha una fuga de gas. I clar, aquest fet marca la seva vida de que crea aquesta... perquè pensa que en Maradona, en certa manera, l'ha salvat, que si no, ell també hagués mort a casa. I a partir d'hi construeix aquesta pel·lícula, La mano de Dios, que té referència a Maradona, que és guapíssima, és una pel·lícula molt guapa. Vull dir que a Maradona li perdonen moltes coses.
I pilota també, és fer-se pilota, perdonar, però sí. Jo trobo que en Xema, en Mari, en Pere estan guapíssims avui. És que teniu els guapos pujat. Estàvem guapíssims.
Me'l faig a pilota, me'l faig a pilota.
A mi m'agrada que me faig a pilota, no sé vosaltres, vos agrada que...
A mi m'incomoda molt.
Jo ara tiraré pilotes fora.
Aquesta és una altra. I passar-se la pilota, Marc Fèlix, tu que estàs allà amb les converses i en oratòria, també passar-se la pilota és una tècnica de diàleg o d'oratòria?
Sí, sí, efectivament, efectivament ho és. I la idea de que això és un ball, pues, en volta de que sigui un ball, pot ser un joc, no? I tots ens han enlaçat, sí.
Alguna cosa més de pilota?
No, això que tu deies, que realment té moltes frases fetes.
I
no?
Tant,
com anar,
sí.
Anar amb pilotes,
anar amb pilotes
i,
sí.
No me toquis les pilotes i ja realment
no, és que no m'has de quedar amb el futbol, no, a part que no, hi ha molts esports amb pilotes. No.
Evidentment, la majoria, no? Si tu penses la majoria d'esports, és a dir, és algú darrere una pilota.
I nosaltres aquesta setmana, la paraula pilota, hem entrevistat el president de la Federació Naturista d'Espanya. Van amb pilotes, per això l'hem entrevistat, no? Perquè van amb pilotes. I bé, ha estat interessant la conversa. Tenen una activitat que fa 40 anys que fan en el Regne Unit, que és un torneig de petanca amb pilotes. Fantàstic, no?
Seu guapíssim. Hem d'anar.
Quantes pilotes juntes?
Ja tenim plan per aquest estiu.
Hem començat a practicar petanca.
Petanca? És que m'estic imaginant aquí els meus veïnats d'allà.
Meravellós. Meravellós. S'ha de provar, ell diu. S'ha de provar. Vinga, canviant de paraula.
Temps he passat cercant qualcú amb qui compartir tot allò que és el millor passar junts. De sobte he obert els ulls i ho he trobat. Qui havies dit que sempre ho havia tingut al meu davant. Tot el que cercava tu vaig trobar. Ho tenc aquí i ara. No necessito esperar-ho demà. Tenc allò que desitjava, però qui sap fins quan? Perquè sé que li demano i ella sap que jo li dono, però de vegades xocam i se'ns ensorra el món. Si ho poguéssim repetir, ho faria molt millor. Podríem anar de la mà fins a la fi del món. Tu i jo, fins a la fi del món.
En tu ho vaig trobar, canta en Xangui. Tot trobar també és una paraula molt polisèmica que mos pot donar molt de joc, com ens per en Pere Suau, trobar.
Sí, sí, trobar que és molt polisèmica, com tu dius, i suposo que després na Mar parlarà de l'etimologia, ja ho comentarem, perquè crec que té coses molt curioses, però trobar, sembla que un origen era crear a través de trops, a través d'imatges literàries, d'aquí que en català sigui... Bé, en català, no només en català, però hi hagi trobadors i les trobadores, no? És a dir, que trobar era escriure. I, evidentment, és una paraula molt guapa, trobar una cosa, no? És a dir, jo, per exemple, avui pensava, no sé si és vera, perquè és una frase que tinc dins el meu subconscient de fa molts anys i probablement no sigui vera, no ho sé, però hi havia una frase d'en Picasso que deia que ell deia que ell no cercava, que ell trobava, no? I a mi aquesta frase inicialment m'agradava molt i cada vegada m'agrada menys. És a dir, perquè m'agrada és qui cerca, no és qui troba, no? Perquè és qui troba segurament ja se pot aturar de cercar i realment aquí on aprens és a sa recerca, no?
M'encanta com els teus companys han dit que sí, tots dos alhora, i t'han senyalat amb els dits, sí, com dir, reforçar aquesta idea.
Clar.
Tenim aquí persones trobadores, però sobretot cercadores, que és molt més enriquidor, per favor. Sí, Marc, sí. Fèlix, trobar.
Espera, que t'he dit l'etimologia.
Mira que ara no li faré la pilota, però mira que guapa està amb aquestes ueres.
Oh,
no,
gràcies.
Va, sí, sí, sí.
Avui què te passa, ara? Tot ho trobes meravellós.
Tot la primavera.
És la primavera, sí, tal qual. Sí.
Ve de l'occità antic, trobar. I significa compondre poesia. Uh-huh. I està relacionat amb el llatí tropare, que és fegis retòrics.
Va, o sigui, que sí, que efectivament
sí, però, està... Però t'ho puc fer una petita puntualització?
Sí, clar, per si.
Hi ha una altra teoria que diu que ve d'un altre mot llatí que es diu turbare, i precisament d'una expressió que es diu turbare aquam, que era que els pescadors removien l'aigua per trobar els peixos, perquè els peixos sortissin. Si non è vero, ben trovato.
A veure, de fet, tu cerques i trobes, però de vegades trobes sense cercar, que és aquest atzar que també forma part de la paraula trobar.
És que és molt curiós aquesta idea que tu dius, perquè, clar, sempre pensant que trobar és allò que és final d'un procés de recerca, però en mallorquí ho deim molt, m'he trobat en Joan, tu, el món, m'he trobat en Joan, quan potser no el te volies trobar, saps què te vull dir?
Això és molt mallorquí.
Això, el m'he trobat. Sí, sí. I és trobar sense cercar. Vull dir que la mateixa paraula té aquesta doble connotació de trobar després d'un procés de recerca o trobar de manera atzarosa, com tu deies.
Xema, tant, trobar.
A mi m'agrada també l'accepció en català nostre, mallorquí, de què hi trobes, no? Què hi penses, quina opinió tens, no? Aquesta accepció també de pensament, no? Què penses, què te suggereix, o quina idea te dona. Aquesta accepció m'agrada. Crec que en Picasso és com el Chuck Norris, no? Les frases que se li atribueixen al Picasso. A mi me recorda molt les frases que li atribueixen al Chuck Norris, no? Chuck Norris no plora quan talla una ceba. I me fa pensar en una altra frase de Paco, del Niño de Elche, una cançó que es diu El Ravero, no? El rabero de las raves, ¿no? De esas festas de electrónica, que él diu, el rabero lo que busca no lo encuentra y lo que encuentra no lo busca. I això crec que fila perfectament amb aquesta idea que planteja en Pere, no? De que l'interessant és cercar i lo de trobar o no trobar acaba sent un poc més secundari, no? No sé, però sí que és una paraula molt, molt, molt suggerent, trobar.
Sí. Molt suggerent.
Molt suggerent.
Després hi ha també trobar-se bé o trobar-se malament.
Clar.
Xema, com te trobes avui? Me trob bé. O me trob malament. Només aquesta expressió ja diu tant, me trob bé o me trob malament. Com està aquest senyor? No, me trob molt bé, no?
Sí, ho deim, és una expressió molt nostra, això de me trob bé, no me trob bé.
Per cert, nosaltres mos hem trobat a la ràdio.
Sí.
Per casualitat, per atzar, o un poc estirant de que... Sabien que aquí hi hauria una bona conversa.
Però fixa't en això que tu deies de destrobar i d'etcercar, que moltes vegades és un poc això que comentava en Xema, no? És a dir, quan tu cerques una cosa per trobar-ne una determinada, en certa manera ja estàs predisposat a trobar allò que recerques, no? És a dir, per exemple, jo, quan tu m'ho vas proposar participar en aquestes converses, sabia que trobaria segurament bons conversadors, com ha estat així, no? Però normalment allò que tu més és trobar allò que no esperaves. És a dir, jo, per exemple, no esperava trobar tot el que sabeu vosaltres i trobar, per exemple, algú com en Xema que té coincidències amb mi en sa poesia persa, no? Ho dic perquè...
Que ja és difícil.
Que ja és difícil. Ho dic per això, sí, retornen aquesta idea de que és molt més... plaent sa recerca que no sa trobada, perquè segurament quan cerques ja està implícit trobar, si no hi ha una decepció. En canvi, quan trobes a l'atzar és molt més meravellós perquè no estaves predisposat en aquest triomf, per dir d'alguna manera.
M'apareix fantàstic. I només un apunt, perquè és que m'ho feis pensar. A mi un dia algú me va passar el telèfon d'en Xema i jo vaig tardar bastant de dies a telefonar-lo perquè no acabava d'entendre què feia i qui era. I jo necessito anir-ho més a Manco, clar.
Jo encara estic aquí, intentant entendre.
Clar, en Amar-la vaig trobar perquè un dia vaig cercant una polisèmia o un significat d'una paraula, vaig dir, mestre d'oratòria, aquesta, és internet, hola, què tal? I en Pere també, algú m'ha passat el contacte perquè no sé com, me varen dir en Pere Suau. I m'apareixen tres troballes meravelloses, però si a més vos trobau aquí i sou capaços de fer tanta poesia junts, encara m'apareix més hermós. Bueno, jo estic aquí d'organitzadora d'esdeveniment, però m'apareix una troballa fantàstica, vos ho dic de veres.
Molt bé.
Bé, acabeu vosaltres, digueu alguna cosa per acabar.
Sí.
Vinga, Mar.
Vinga, m'està venint al cap la idea de què és la feina que jo faig, no? Quan estic ajudant a la gent a que s'expressi millor de manera oral, la idea de trobar algo que ja tenen però que no saben que ho tenen, no? O sigui, ensenyen perquè necessit que... No. O sigui, anem a fer feina i ja veuràs com trobaràs el teu estil, trobaràs la teva expressió, trobaràs el teu missatge, però no te'l puc donar jo perquè jo tenc el meu i és meu, no? No te'l puc donar, no? Llavors, aquesta idea de trobar algo que tu tens però que no el tens a la vista m'apareix quasi l'essència del coaching.
i de trobar. No és mala paraula, com llibre tampoc, com pilota tampoc.
Eren gran paraules avui, eren unes paraules que donaven per molt de joc.
En el final, donau joc, poltros. Escolteu, mos trobam el mes que ve.
Una altra vegada aquí. Mos trobam el mes que ve.
Vinga, idò. Ei, gràcies, com sempre.
Gràcies.
Gràcies.
Tres ràdios, dial. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Ara comença un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la. Escolta aquest i altres capítols a ib3.org.
Capítol 3. L'arxivera. Havíem tornat al refugi de matinada, esgotats, però amb la primera peça del trencaclosques a les mans. Aquell estoig de bronze i el vidre gruixut i estriat que hi havia a l'interior reposaven al centre de la taula del menjador, il·luminats per la llum grisa del matí. Era la prova física de que la xarxa de l'arxiduc era real. Però l'eufòria de l'èxit ens va durar ben poc. Havíem obert el primer pany a Santanyí, sí, però quan vàrem intentar processar el segon dibuix de l'espectrograma, ens vàrem topar amb un mur de formigó armat.
Res, no hi ha manera. Es pot saber què dimonis va estudiar aquest home?
Segueix sent un galimaties?
Absolut. He passat tots els diccionaris de xifratge clàssic. He aplicat atacs de força bruta, patrons de Vigenère, xifratges de substitució de l'època victoriana. I no en trec ni un tres ni un ratlla. Mira la pantalla, Núria. Sota el dibuix d'aquest segon orgue no hi ha tecles ombrejades ni acords musicals, com en el primer. Només hi ha aquesta sèrie de lletres i nombres. El que sembla ser un 18 en nombres romans, més un punt, un 4, un guió i un 2. Estic buscant una lògica matemàtica, però això és un codi sec.
És que potser no hi ha cap matemàtica, Ramon. L'arxiduc Lluís Salvador era un home de lletres, d'història, d'humanitats. I si aquest codi és una referència a un dels seus llibres? O a una pàgina d'un mapa antic de la seva biblioteca? L'informàtica moderna no et servirà de res si no saps quin llibre emprava de clau. Si és que és un llibre.
Llavors l'ordinador no ens serveix de res. I després tenim això, un vidre que pesa com el plom. Amb aquestes estries concèntriques tan estranyes i un paperet que diu Ignis. Què creus que és? Una lent d'un telescopi?
No ho sé. És massa gruixut. Pareix una cosa feta a mida. Una peça d'òptica molt precisa. El problema no és només el codi o el vidre, Ramon. El problema principal és que estic totalment perduda amb el dibuix de l'orgue. No tenc ni idea de quina església és.
Segur? El dibuix de la façana es veu perfectament clar.
Sí, es veu perfectament. I precisament per això sé que no el conec. És un instrument monumental. Fixa't en aquesta part d'aquí. Això s'anomena trompeteria de batalla. Són els tubs que surten en horitzontal cap a fora, com si fossin els canons d'un vaixell. I l'estructura de fusta és pur renaixement. He revisat els 9 volums de Die Balearen i he repassat tots els catàlegs d'orgues de Mallorca, des de Palma fins a Artà. Res de res.
Podria haver estat destruït durant la Guerra Civil, o reformat, o potser el van vendre.
Un orgue d'aquestes característiques deixa rastre documental. Són milers de tubs i tones de fusta. Això no desapareix sense deixar una factura o un registre en el bisbat. I aquí, en els meus llibres, no hi és.
Anem a cegues. No sabem cap on hem de tirar ni quina és la contrasenya del pany. Necessitem algú que ens aporti una visió externa.
Idò, anirem a veure la persona que té més informació de patrimoni de tota l'illa de Mallorca, na Margalida Llinàs.
Qui és na Margalida Llinàs?
L'arxivera en cap de la diòcesi. Va ser professora meva de la facultat i és una autèntica enciclopèdia vivent. Si hi ha un document d'un orgue que s'escapa a les publicacions oficials, ella el té guardat al seu cau.
Thank you.
L'arxiu diocesà feia olor de cera freda, de pergamí i de secrets guardats durant segles. Caminar per aquells passadissos era com passejar per l'interior d'un rellotge aturat. Les prestatgeries de fusta massissa s'enfilaven fins al sostre, atapeïdes de documents assegurats en cordes. Al final del darrer passadís, asseguda sota la llum d'un flexo i envoltada de caixes folrades de tela, hi havia una Margalida.
16 i 16 són 32, més l'impost de la corona. Ai, senyor. Núria, fia, quina alegria veure't per aquestes catacumbes. I tu sense avisar ni demanar cita.
Margalida, com estàs? Ho sé, perdona l'urgència. Necessitava consultar-te una cosa de patrimoni i ja saps que per telèfon aquestes coses no s'expliquen bé. Mira, et presenta en Ramon. En Ramon Vilaseca.
Bon dia, Margalida.
Bon dia, Ramon. De tu he sentit campanes. Benvingut al regne de la pols. Veniu, veniu. Seieu-vos aquí a la taula de lectura. Què vos du per la meva cova? Que potser estàs fent un reportatge d'investigació d'aquests que et donen mal de cap, Núria?
Més o menys. Estan seguint unes pistes antigues sobre patrimoni musical i estic encallada. Necessit que miris aquest dibuix. Hem d'identificar aquesta façana. He donat 1000 voltes al catàleg de Mallorca i no enquadra en cap construcció coneguda. Sé que no és un orgue d'en Jordi Bosch.
Quina meravella de traç. Teniu raó. Això no és de l'escola mallorquina. Fixeu-vos en la trompeteria horitzontal. Quina agressivitat, quina força visual. Clar que no el trobes als catàlegs d'aquí, Núria. Has estat cercant a l'illa equivocada. T'ha fallat la brúixola.
Com? Vols dir que no és a Mallorca?
En absolut. Aquesta disposició dels tres castells de fusta, l'escut central d'aquí dalt, la forma gairebé imperial de la caixa, aquesta és l'orgue de l'església de Santa Maria a Mahó.
Mahó? Menorca?
I tant. I no és un instrument qualsevol, Ramon. És una autèntica bèstia acústica. Va ser construït l'any 1810 per un suís, en Johann Kieburtz, amb l'ajuda d'un mestre fuster alemany. Té més de 3.000 tubs i 4 teclats. És una de les joies més grans de tota Europa. No sé quants anys tardaren en acabar a pagar-lo. Per anar a veure'l-lo, vos tocarà agafar el gracell i el lots.
Així que l'arxiduc va escampar el mapa per totes les illes.
L'arxiduc? Per què no manau l'arxiduc? I Salvador?
Perquè hem trobat això en els seus arxius. I a davall d'aquest dibuix, Margalida, pots mirar el test que hi ha just aquí al marge dret, al costat de les inicials ALS?
Això d'aquí? Semblen una X, una V baixa, 3 I's, 18 en nombres romans, més un punt, un 4, un guió i un 2. No pareix llatí eclesiàstic ni cap signatura de mestre organer.
Pensem que és un codi encriptat, però està tancat a pany i clau, informàticament parlant. No hi trobem cap patró aparent. Tens idea de si l'arxiduc feia servir algun sistema de criptografia en els seus documents oficials?
Ai, amics meus. Tots sabem que l'arxiduc era un erudit brillant, un mecenes de la ciència, però la seva vida privada era un home extraordinàriament hermètic. I es va tornar més distant quan l'obligaren a abandonar Mallorca en esclatar la guerra a Europa el 1914. L'arxiduc no emprava codis oficials, Ramon. Emprava sistemes de xifratge completament arbitraris en els seus diaris íntims per amagar assumptes d'estat o, fins i tot, les seves pròpies relacions personals.
És a dir, que feia servir el mètode de les referències creuades. Agafava un llibre de la seva biblioteca personal i aquells números eren la pàgina i la lletra d'aquell llibre específic.
Exacte. I com l'arxiduc tenia milers de llibres i escrivia en mitja dotzena d'idiomes, per trobar el codi hauríeu de conèixer exactament com pensava. Us heu de ficar dins la seva ment. I jo no en som capaç, us ho ben jur. I mira que m'hi he cremat les pestanyes revisant documents històrics.
I no coneixes cap especialista? Algú de la universitat? Un company d'història contemporània?
De la universitat, no. Però conec algú que podria llegir aquest document amb la mateixa facilitat que si llegís el diari d'avui. Si de veres voleu arribar fins al fons, heu de contactar amb en Sebastià Font.
Sebastià Font? L'erudit?
Ell mateix.
Perdoneu la meva ignorància. Qui és el senyor Font?
Una institució en si mateix, Ramon. És l'autor del tractat definitiu sobre les possessions de l'arxiduc a la Serra de Tramuntana. Un dels acadèmics més brillants de les illes.
És molt més que un acadèmic, Núria. En Sebastià és un aristòcrata de Bressol. Un gran mecenes de la cultura, però per damunt de tot és el col·leccionista privat més gran de tot l'arxipèlag. Ha dedicat tota la seva fortuna i la seva vida a comprar cartes personals, manuscrits i diaris de l'arxiduc per mitja Europa. Té documents inèdits a casa seva que ni tan sols nosaltres somiem tenir aquí a l'arxiu. Si qualcú pot entendre com funcionava el cap de l'arxiduc Lluís Salvador i és capaç de trobar la lògica d'aquests números per dir-vos què heu de fer a Menorca, és en Sebastià.
I és accessible aquest senyor Font? Les meves experiències em diuen que els col·leccionistes privats adinerats solen ser molt gelosos. No acostumen a compartir informació valuosa amb forasters de manera gratuïta.
Oh, t'equivoques de cap a peus, Ramon. En Sebastià és un encant d'home. És sumament afable, generós amb el coneixement. Un autèntic senyor d'abans, com ja no en queden. A més, col·labora sovint amb el nostre arxiu finançant restauracions. Núria, Ramon, si necessiteu xerrar amb ell, el telèfon ara mateix. Si aneu de part meva, segur que vos rep avui hora baixa mateix. Viu a una finca a Valldemossa. Li encanten aquests reptes. Segur que s'ho passarà d'allò més bé.
Margalida, de veres, ens faries un favor immens. Si poden desencallar això avui mateix, demà de matí partirem a Maó.
Deixeu-ho a les meves mans, Lots. Espereu-me un minut aquí, que vaig al meu despatx a telefonar-lo. Ara venc. No toqueu els manuscrits vells de la taula.
Estàs segura d'això, Núria?
De què?
D'ensenyar-li el plànol de l'arxiduc a un desconegut. Li posarem a les mans un document que s'ha amagat durant un segle. Crec que això és exposar-se massa i massa aviat.
Ramon, estem aturats. Jo tampoc vull anar repartint pistes pel món, però hem d'assumir la realitat. Saben que l'orgue que cercam és el de Santa Maria de Maó. Però si no desxiframos el codi de lletres, arribarem a l'església, mirarem l'orgue asseguts a la banqueta de fusta i no podrem fer absolutament res. Necessitar un expert, un traductor. I t'asseguro que els acadèmics i col·leccionistes, com en Sebastià Font, viuen als niguls. Són feliços només estudiant i compartint el seu saber davant d'una tassa de te. És un home inofensiu. No ens farà cap mal. A més, anem plegats.
D'acord. Confiaré en el teu criteri. Anem a visitar el gran senyor de Valldemossa a veure què ens explica.
Arreglat. Li ha faltat temps per dir que sí en Sebastià. M'ha dit que tot el que dugui la firma i l'estil de l'arxiduc el fascina profundament. Vos espera la seva possessió a la carretera de Valldemossa a les 6 en punt. M'ha demanat que no arribeu tard. Valora la puntualitat britànica.
Moltíssimes gràcies, Margalida. Et dec un sopar i els crèdits del reportatge sencer.
Vés, vés. I sort per Menorca.
Pocs minuts abans de les 6 de l'hora baixa, pujaven per la sinuosa carretera de la Serra de Tramuntana, envoltats per l'ombra majestuosa dels pins centenaris i les parets de pedra seca de Valldemossa. A la bossa hi duia els dibuixos de l'espectrograma i la peça de vidre estriat. Només desitjava que aquell erudit ens marcàs el rumb com si es tractàs d'una brúixola. En Ramon conduïa i jo mirava el paisatge per la finestra. El pols se m'accelerava de pura emoció intel·lectual. Estàvem a punt de conèixer el major expert viu en l'arxiduc Lluís Salvador, l'home que havia dissenyat el trencaclosques que ens havien decidit a resoldre. Quan vàrem aturar el cotxe davant la finca d'en Sebastià Font, vaig comprendre per què na Margalida parlava d'ella amb aquella admiració. No era una simple casa, era un santuari. Una clastra de pedra majestuosa, envoltada de bugambílies, amb uns grans finestrals il·luminats per una llum càlida i acollidora. Tot d'una vaig sentir que era el lloc perfecte per trobar les respostes que cercàvem.
Déu-n'hi-do amb l'acadèmic. Aquesta finca val uns quants milions d'euros.
T'havia dit que era un mecenes. Entrem. Ens estan esperant a la porta.
Heu escoltat Entre avui i demà, La xarxa de vidre, una ficció sonora original de The Accord Agency per a IB3 Ràdio. Quan la tecnologia falla, només ens queda la saviesa de la ment humana. En el pròxim episodi, na Núria i en Ramon entraran en el majestuós santuari d'en Sebastià Font, cercant la clau per continuar el seu viatge cap a Menorca, una trobada que ho canviarà tot. Naina Serres, na Núria Sastre, en Xavier Pascuet, en Ramon Vilaseca i na Pat Aguiló ha interpretat el paper de na Margalida Llinàs, arxivera de l'Arxiu Diocesà.
Pesa tant que ningú el pot aixecar. Està ple de mapes, de dades i d'esquemes i d'instruccions per ballar. Però a mi m'agrada quan me llegeixes. Tu me'l pots llegir sempre que et vingui de gust.